Informatius Radio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, t'ho expliquem als informatius de Radio Pego, la ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Radio Pego, amb Sara García.
Benvinguts, benvingudes. Hola, com esteu? Confiem que molt bé. Avui és divendres, 14 de novembre. És el Dia Mundial de la Diabetis i, de fet, a nit, la façana de l'Ajuntament de Pego ja lluïa amb el color d'este dia, que és el blau, doncs, per a donar suport a la gent que patix esta malaltia crònica. Recordar que avui, per a celebrar-ho, l'Associació de Diabètics de Pego i Comarca ha programat una xerrada, la segona xerrada després de la d'ahir, en este cas amb l'oftalmòleg de l'Hospital de Dénia, Antonio Hernández Pons. Ell abordarà les complicacions oftalmològiques en diabetis, els ulls secs, i a més estarà acompanyat de l'optometrista Gloria Mengual. Això serà a partir de les 6 de la vesprada a l'espai veïnal Toni Rivera. Hem de dir que avui l'informatiu serà un poc diferent al que fem habitualment. Hem preparat un reportatge sobre el projecte Simula Pego, del que ja vam parlar no fa molts dies, perquè el Centre de Salut de Pego ja ha rebut un reconeixement. Així que li donem les gràcies a Carolina Ferrer per estar ahí a l'altra banda del control tècnic de la peixera i anem ja pel reportatge.
Informatius Radio Pego, amb Sara García.
El passat 7 de novembre informàvem d'aquest premi atorgat al Centre de Salut de Pego pel programa Simula Pego. Guanyava el premi a la millor comunicació experiència nova en el marc del 34è Congrés de la Societat Valenciana de Medicina Familiar i Comunitària i del tercer congrés de residents i tutors. Un reconeixement que ressalta el valor d'una proposta que ha transformat com l'equip d'atenció primària del Centre de Salut de Pego es prepara per a una emergència real. Una notícia positiva de la que Ràdio Pego ha volgut saber-ne més. Per això, esta setmana visitàvem l'ambulatori perquè ens explicaren en més profunditat què és Simula Pego i, sobretot, el seu impacte en l'equip d'atenció primària del Centre Pegolí. Començant pel principi, la doctora Clara Enguix Bataller, metgessa resident de quart any al Centre de Salut de Pego, qui va exposar al Congrés de la Societat Valenciana de Medicina Familiar i Comunitària este projecte, Simula Pego, ens explica com naix i la motivació i la voluntat dels professionals del Centre de Salut de Pego que l'impulsa. La espurna es va encendre, podem dir, en un treball conjunt i va ser amb la rebuda de material nou com un aparell remot. Però el millor és escoltar Clara Enguix.
Simula Pego realment naix de la motivació i la voluntat dels professionals de salut del Centre de Salut de Pego. Vam tindre com a motor que vam rebre al Centre de Salut material, com és el remot, que és un monitor que ens permet monitoritzar els pacients al domicili i també immobilitzacions i material per a atendre pacients en situacions d'urgència, que ens va motivar. Realment ens van donar unes formacions, però el centre va assumir el repte de formar-nos més tant en l'utilització d'este aparell com de tot el que ens havien portat. I vam començar a fer sessions formatives d'autoaprenentatge entre nosaltres prèviament a començar en Simula Pego. Arrel d'això, residents del centre de salut, en altres adjunts, vam anar a altres centres de salut a aprendre un poc per la simulació. No coneixíem la simulació. La simulació al final és entrenar i veure en una situació controlada, pues, entrenar situacions crítiques. Vam anar al centre de salut de Berger, que va ser un poc la nostra inspiració, que ells fa 4 o 5 anys que estan fent aquest tipus de simulacions, i nosaltres el que vam fer és anar a ensenyar, on vam anar també a Gandia a fer cursos de simulació. I arrel d'això vam decidir, en tot el recolzament tant de la coordinació com de tots els adjunts del centre, arrencar aquest projecte, que tenia l'objectiu de millorar les situacions d'urgència vitals, que aparentment en un centre de salut són molt menys a un centre hospitalari, són determinants l'atenció que puguen fer en aquest tipus de pacient. Per tant, vam fer un pla formatiu, en uns tallers, en uns objectius ben clars, i ens vam iniciar en aquest món. I això va ser un poc el motor. També el Centre de Salut de Pego, des de fa 3 anys, que està fent RCP en les valls, perquè som una població en dispersió geogràfica. Vam assumir el repte tant de part de metges, d'infermeros, com de TKs administratius. Es van desplaçar als pobles dispersió geogràfica, com Vall d'Ebo, Vall de Gallinera i a Júbia. Vam impartir formació en RCP per a tota la població, perquè considerem que és fonamental. I després, inclús l'any passat, vam acudir als centres docents, als instituts de Pego, i vam donar formació en RCP també per a xiquets de sexe de primària, de tots els cursos de Pego. I arrel de tot això, que portem anys formant-nos i recalcant la importància que té la formació en emergències, pues vam consolidar un poc en el projecte Simula Pego.
El Centre de Salut de Pego, des de fa molts anys que és centre docent, però podem afirmar que amb la implementació de Simula Pego ha pujat un esglaó. Per això, tot i que el projecte està encara en bolquers, cal continuar-lo. Això és el que deixa clar el doctor Carlos Juan, director metge del Centre de Salut de Pego, i cal seguir amb ell, sobretot perquè és un projecte motivador, segons ressalta.
La verdad es que Simula Pego es un proyecto que tiene su momento de inicio y, por supuesto, hay que continuarlo, porque es un proyecto motivador, ¿vale? Entonces, nosotros no solamente nos dedicamos a pasar la consulta, sino que llevamos formándonos muchísimos años. Pego es un centro docente desde hace muchos, muchos años, haciendo sesiones clínicas y todo, pero Simula Pego nos da como un puntito más. De hecho, la idea de entrenar la emergencia es simplemente por eso, porque afortunadamente no es lo más habitual. Entonces, cuando viene un paciente con una emergencia vital, con algo que tienes que actuar rápido, es muy importante que tengas entrenados todos los pasos, los protocolos, y Simula Pego lo que te permite es eso. Es tener esa frescura en un momento de mucha tensión, muchos nervios, porque por mucha experiencia que tengas, evidentemente en una situación de emergencia vital te genera una tensión especial, que tú tengas en ese momento muy claro los pasos a seguir y que sigas un protocolo bien organizado. Entonces hemos empezado a introducir este último simulapego que hicimos. Tuve la suerte de participar yo como uno de los, bueno, de las personas que estaban simulando en ese momento. Y tuvimos una actriz real que está presente en esta sala. Y sinceramente cambiamos el tema del muñeco, que es lo que veníamos entrenando hasta ahora, que también hay que agradecer a formación del departamento y todo, pues que nos suministran esos muñecos de RCP. No es lo mismo trabajar con un muñeco que trabajar con una persona que te está diciendo lo que le está pasando, pero que además lo está haciendo muy bien. Está haciendo una simulación casi perfecta. Pues era un punto añadido de más estrés, porque realmente ya no es un muñeco inerte, como suelen ser los muñecos de RCP, sino que encima era una persona que te estaba diciendo que se está ahogando, que no lo está. Y entonces ya no solamente entrenamos RCP, estamos intentando entrenar otros algoritmos, otras situaciones de emergencia, como la anafilaxia, por ejemplo, que fue este último caso, y la verdad es que estamos encantados. Y nosotros queremos seguir por esa senda. La senda de seguir formándonos, de arañar minutos, horas, al horario habitual, ordinario, para poder hacer esto y otros más proyectos que tenemos en mente. Y ahora pues veremos cómo podemos encajar el croquis.
En una situació d'emergències els minuts són vitals i per això un engranatge ben engreixat que rode a la perfecció és bàsic. Això, traduït al centre de salut, vol dir que tot el personal que hi treballa allí ha de saber actuar en estos casos crítics. Simula Pego, això ho té molt en compte. Explica Anna Bernabeu, cap del grup de mostrador i administració, que amb este projecte han après molt perquè no és el mateix estar un dia normal que quan es presenta una urgència i saber com reaccionar.
Hem après molt perquè no és el mateix estar un dia normal, això, que quan es presenta una urgència d'això, saber com has de reaccionar, perquè l'avís el pot arribar igual per el 112 com el pot arribar entrant per la porta. Entonces, com fer en seguida, com manejar-te, com cridar, que és el que has de fer. Sí, tots ho sabem, però no és el mateix posar-ho en pràctica. Entonces, el posar-ho en pràctica, perquè és el que deia Carlos, es crea una adrenalina, una tensió, una cosa que tens que saber com reaccionar i fer tots els passos, això, perquè la cosa no es vagi encausar i que s'atenga el més ràpid possible. Tots els dades que puguem agarrar d'aquest pacient, perquè el metge pugui saber si aquest pacient pateix alguna patologia, alguna enfermedad greu o algo, o és que li s'ha presentat, o és un accident, si n'hi ha que avisar en seguida al 112 perquè vinguin, si n'hi ha que avisar algun familiar perquè li diga alguna informació més. Jo sé, és molt important, però és una feina de tots, és tot comunicat i tot. I en això pues sí que ho veus realment, ho vius. Jo és que fet, és que ho sents, és que pareix que estigui realment, que t'ha vaig entrat una urgència real, el poses en situació i això és bo practicar-ho.
Una formació contínua en emergències que és essencial pel que comenta també la coordinadora i responsable de docència d'infermeria, Dolor Pérez. Ella ens posa en situació.
Jo pense també que quan estem de guàrdia, nosaltres només som tres persones. Som un metge, una infermera i un celador. Doncs som un equip molt xicotet i quan hi ha una emergència, el poder estar entrenats i el poder passar per aquestes situacions ens ajuda molt. Perquè, clar, cada un ja ha viscut, s'ha entrenat un poquet i això demostra més, al final el pacient té més seguretat i nosaltres també. I després de cara a infermeria, doncs clar, és superimportant, igual que el reste de l'equip. És que així tots som importants.
A més, per regla general, l'emergència vital apareix en una hora intempestiva, quan ja el cos està cansat. És el que ens descriu el director mèdic del Centre de Salut de Pego.
El proyecto de Simula Pego, como sabéis, empieza para entrenar lo que es la situación de emergencia real. Digo que protocolos de emergencia están contados los que hay, pero es muy importante tenerlos entrenados. Y aparte, porque somos un equipo pequeñito cuando estamos de guardia y porque generalmente a veces la emergencia vital no aparece, aparece en la hora más intempestiva. Te aparece de madrugada, cuando el cerebro está muy cansado, después de 20 horas de guardia, y por eso es muy importante tener todo muy entrenado. Entonces, no, de mi época de urgencias yo era eso simplemente, tener el cerebro preparado para las 4 de la mañana, 3 de la mañana, cuando estás muy, muy agotado de todo el día. Y por eso Simula Pego lo que intenta de momento es eso, tenerlo bastante delimitado, bastante claro. El objetivo es la emergencia más, digamos, más aguda o que pueda implicar la vida del paciente.
Simula Pego es va posar en marxa el 2024. Des d'aleshores ha comptat amb la participació de prop de 50 professionals de diferents categories al Centre de Salut de Pego. Un volum de plantilla que exigeix una bona planificació perquè tot el món pugui participar en les formacions d'una manera més o menys regular. La responsable de docència, Paula Sainz, comenta que la proposta presentada contempla formació almenys una volta al mes. La resposta de la coordinació mèdica i la coordinació d'infermeria va ser afirmativa i amb eixe vistiplau van mirar de quina manera podien organitzar-ho perquè no afectara d'una manera important l'assistència dels pacients, però fora una formació efectiva.
Así tenim la sort de comptar sempre en l'apoyo de coordinació mèdica i coordinació d'infermeria per a gestionar tot això. I quan nosaltres vam proposar com ho volíem fer, que era almenys una volta al mes, ens van dir el sí a tot i vam mirar a veure de quina manera podíem organitzar-ho per a que tampoc afectarà d'una manera molt gran a nivell de l'assistència dels pacients. I la veritat és que ha sigut fàcil per aquesta part perquè ens han donat sempre el suport de dir-nos que sí a tot i després la feina d'organitzar les persones que simulaven, el que fem és que sempre hi ha un grup que fa la simulació i paral·lelament la resta de l'equip fa tallers bé de reanimació cardiopulmonar o bé de pacient politrauma, d'atendre aquest tipus de pacients, no en un simulacre, sinó en un taller per a practicar ja més les habilitats més del dia a dia d'aquestes situacions d'emergència, i al igual que també repassem contingut teòric. I llavors intentem això, que mensualment es faci aquest simulacre, perquè el que volem també és que participi tot el món, i és molt complicat perquè els simulacres tampoc poden ser de moltes persones, intentem que siguin grups reduïts per a treballar en un entorn segur i que la gent estigui tranquil·la a l'hora de poder simular. I això és molt important, perquè això sí que ho hem vist al llarg de tot l'any passat, que els grups reduïts fa molt, que la gent estigui tranquil·la i que a més isca, diguem, vull tornar a simular, i això és molt important.
Un altre factor destacable de SimulaPego és que desenvolupen aquestes situacions d'emergència en el centre de salut on es desenvoluparan si es donen. Això ha permès la reubicació de mobiliari per a deixar els circuits d'actuació més acords a l'atenció d'una emergència. De fet, subratllava la coordinadora d'infermeria, Dolor Pérez, que al posar en marxa aquest projecte, tota la logística que l'envolta millora.
És veritat que al posar en marxa aquest projecte, doncs tota la logística que envolta doncs millora en quant a material, en quant a circuits a l'hora de fer coses, en canviar coses de lloc, en fer una nova estructuració. Entonces, tot això, clar, cas pràctic que se posa en marxa és sobre una guia o sobre un cas i aquest algoritme se revisa i a partir d'ahí se millora. Tots són millores.
SimulaPego ha estat en ell mateix, podríem dir, un regal per a la plantilla del Centre de Salut de Pego per tot el que els aporta. No obstant això, el premi a la millor comunicació experiència nova en eixe marc del 34è Congrés de la Societat Valenciana de Medicina Familiar i Comunitària és la prova que han escollit el camí correcte. És per això que estan molt contents, perquè és un reconeixement al treball conjunt, segons ens manifestava la doctora Clara Anguix.
Estem molt contents del reconeixement. Jo crec que és un reconeixement al treball, a l'esforç, a haver apostat per un projecte innovador i entonces com a equip pues estem molt contents. En el centre respira un aire d'alegria, de satisfacció i ens motiva a continuar en esta línia. Pense que no necessitàvem ningú reconeixement, però sí que quan el fan pues ens ha servit per a continuar i per a saber que estem en una línia que és la correcta, no? Pensa que el projecte de SimulaPego no sols ens millora les nostres habilitats tècniques i no tècniques, sinó que hem reforçat el nostre treball en equip, ens comuniquem millor entre nosaltres en situacions d'emergència, hem millorat la seguretat del pacient, inclús com a centre hem tingut que reubicar el material, hem tingut que esforçar-nos en implementar noves coses perquè a l'hora de simular ens donem compte de que hi ha certes limitacions que podem anar millorant. Entonces, ens ha empoderat molt este projecte i estem en aquest camí. Pensem que sols és l'inici, que ens agradaria tindre continuïtat i esperem que en este proper any pues, puguem disfrutar i continuar com a equip en esta formació.
Per a dur endavant SimulaPego, ho hem escoltat, s'han d'arrapar minuts a d'altres tasques del dia a dia del centre de salut, però este projecte il·lusiona i comporta millores en l'atenció al pacient. Amb esta filosofia i també per a traure el màxim rendiment a nous aparells que disposen al centre, com els ecògrafs, ja estem ment a posar en marxa doncs això, altres iniciatives, tot i la dificultat de traure temps, segons assenyalava el doctor Juan.
Hay otros proyectos como, por ejemplo, abrir el centro a la ecografía clínica, que eso también va a suponer otro mordisquito a la parte asistencial, pero es muy importante porque tenemos varios ecógrafos aquí en el centro de salud que hemos adquirido recientemente y que hay que entrenarlo. Hay mucha gente muy motivada para ecografía, como Paula, Clara y como otras como los compañeros de aquí del centro, que estamos motivados por la parte de ecografía, que hemos hecho cursos y que nos gustaría implementarlo también en nuestro día a día. Entonces, pues bueno, son pequeños proyectos que vamos poquito a poquito, arañándolos sin que la consejería se entere mucho. Y eso, y quedamos entre el gerente y esas cosas, pero vamos haciendo nuestros pinitos para poder dar, al fin y al cabo esto está enfocado en la población y en poder dar la mejor asistencia a la población y ya está.
L'ecografia clínica avui en dia és una ferramenta més en la consulta, és el que afirma la responsable de docència, la doctora Paula Sainz.
És que l'ecografia clínica avui en dia és una ferramenta més per al treball nostre diari. Nosaltres la usem en la consulta i en situacions d'emergència també es pot usar. El que passa és que clavar l'ecografia en un simulacre de moment encara no ens ho hem plantejat, que en un futur segurament la implementarem, però ara mateixa no. Però sí que és una ferramenta fonamental i que estem formant-nos per a poder utilitzar-la diàriament. Pues l'ecografia clínica és com podem usar el nostre fonem per a poder auscultar una persona, pues una persona que ve i ens diu a lo millor pues que li ha eixit un bulto en una part del cos, pues nosaltres podem revisar aquest bulto que és degut, o per exemple pues, una dificultat respiratòria, podem veure si té alguna patologia a nivell del pulmó, un dolor abdominal o una retenció d'orina, podem fer una ecografia i diagnosticar de forma més concreta quin és el problema que està causant el símptoma que ens està dient el pacient, i això ho podem fer en la consulta diària o bé en les urgències quan fem atenció continuada.
Implementar tots aquests recursos al Centre de Salut de Pego permet alleujar les urgències hospitalàries, per tant, té més d'un vessant beneficiós.
También porque al paciente le das mucha tranquilidad, como decía Paula, pasa que viene por una lesión que en ese momento pues no sabe lo que es y está preocupada, el poder colocar el transductor y decirle, pues mira, no te preocupes, parece un lipoma o parece un acúmulo de grasa o no parece nada importante, pues resta mucha importancia, o sea, le restas importancia al asunto y sobre todo tranquilizas a la persona. Luego también ayudas al filtrado del servicio de rayos, no lo bombardeas enviando tanta prueba diagnóstica. Entonces nosotros estamos empezando con todo esto y posiblemente pues a lo mejor dentro de un año, si nos volvemos a reunir, pues lo tenemos mucho más implementado. Entonces, por ejemplo, en este caso, pues Clara y Paula sí que hacen ecografía, por ejemplo, cuando están de guardia. Y bueno, pues es una herramienta más que tienes, como decía Paula, con el fonendoscopio, pues otra herramienta del día a día, que hay gente que ya tiene muchísima experiencia en otros centros y lo usan casi como una herramienta de su consulta habitual y te libera a veces de enviar o de sobrecargar otros servicios del hospital o, como tú decías antes, dirigir mucho al paciente al servicio en concreto donde tiene que ir.
Els informatius a Radio Pego.
Ahir explicàvem que el músic i compositor pegolí Adrià Alsina i Cendra guanyava el concurs de composició per a dolçaina i percussió modalitat concert amb Esmeigas. I avui podem ampliar la notícia. Obtenia aquest primer premi de composició del concurs de composició per a dolçaina i percussió modalitat concert de la Federació Folclòrica de la Comunitat Valenciana per l'obra Esmeigas per a colla de dolçaines i percussió. I explica el compositor pegolí en xarxes que Esmeigas és una reivindicació social en commemoració a totes aquelles dones que, per tindre una virtut o una divinitat rellevant i a la vegada diferent a la resta, foren perseguides i exterminades, sent condemnades per bruixeria i sotmeses a tortures o inclòs cremades a la foguera per una santa inquisició que, baix la santa fe cristiana, jutjava i atemoria la societat d'aleshores. I continua explicant Adrià Alsina que l'obra també posa en valor el paper de totes les celebritats femenines que fins avui han sigut silenciades mediàticament per la societat, com n'és un exemple la prestigiosa compositora pegolina Dolores Cendra, alumna del mateix Mestre Palau, i que fins al moment s'ha desconegut per complet les seues virtuts simplement pel fet de ser dona. I de fet, ell en sap molt de Dolores Cendra perquè ha fet un treball d'investigació important de la compositora pegolina, que suposa que en un període breu de temps en sabrem més. Tornant al premi, Estos guardons es van lliurar fa dos dies a la sala Alfons el Magnànim de l'edifici de l'antiga Casa de la Beneficència de València, actualment la seu del Museu Valencià d'Etnologia. La Federació Folclòrica de la Comunitat Valenciana agraïa als compositors participants el fet de compartir el seu talent, creativitat i dedicació, enriquint amb les seues obres el panorama musical, i felicitava de manera especial els guanyadors i finalistes, el treball dels quals és exemple del valor de l'art com a motor d'inspiració i desenvolupament cultural. Este nou reconeixement fa molt feliç Adrià Alsina i alhora la fiança en la decisió de presentar algunes de les seues composicions a concurs. El primer pas el va donar, recordem-ho, l'octubre de 2024 a Ondara, presentant l'obra Transcendint els temps del poble, que va aconseguir convèncer l'auditori, alçant-se amb el Premi del Públic concedit per la Federació Valenciana de Dolçainers i Tabaleters dins el 8è concurs de composició per a dolçaina i piano Vila d'Ondara. Des que Adrià Alsina i Cendra es va decidir per explorar el camp de la composició, guiat per alguns dels seus professors, ha compost almenys una vintena d'obres. Una de les primeres va ser la Carta de Poblament de Pego 1279 Suite, que es va estrenar a Pego el 19 d'octubre del 2024, interpretada pel Quintet de Metalls al Vent i la Colla de Dolçainers i Tabaleters del Verger, tocant i rodant. I ja ho hem dit, avui és el Dia Mundial de la Diabetis i recordem, com ja hem fet en portada, que esta vesprada a les 6 l'oftalmòleg de l'Hospital de Dénia, Antonio Hernández Pons, abordarà les complicacions oftalmològiques en diabetis, els ulls secs concretament, i és que la diabetis pot tenir un impacte significatiu en la salut ocular i pot ser un dels factors que influeixen en l'aparició de la síndrome de l'ull sec. Completarà esta xerrada l'optometrista pegolina Glòria Mengual. D'altra banda, recordem que a les 12 d'este migdia finalitzava el període d'inscripcions per a la primera cursa solidària a Pego contra el càncer que organitza l'associació Esperança en col·laboració amb la regidoria d'esports de l'Ajuntament de Pego i el Club Dorsal d'Ènou. Una primera cursa solidària que obria el ventall a tot el món que li agrada doncs, fer esport i, a més, d'una manera, com dèiem, solidària per ajudar a la investigació contra el càncer, perquè tots els beneficis que es recapten amb esta cursa solidària aniran justament a això, a projectes d'investigació contra el càncer. Recordem que per esta cursa, que passarà pel Pla de la Font, del Passeig Cervantes, el carrer Alfons Pellicer Mengual, l'Avinguda Blasco Ibáñez i els carrers Castell de Castells, carrer Carolina Sala, Sant Jaume, Capità Cendra, Exiomo, Major, Ramon i Cajal, Mestre Esteve, carrer Moreral, Pla de la Font, Sant Josep, Atzaneta, el passeig Atzaneta, el carrer Verdala i el carrer Sant Joaquim, doncs per això hi haurà doncs, alguns carrers que estan afectats i que no es podrà circular i, a més, tampoc es podrà aparcar. No es podrà circular des de les 10 del matí fins a les 12 de diumenge dia 16, quan té lloc aquesta cursa. No es podrà aparcar ni al Pla de la Font ni als dos costats del Passeig Cervantes. Això serà des de les 8 del matí fins a la 1. I, doncs, també la gent que participa en la caminada sap que ha d'entrar a meta pel costat dret del Passeig Cervantes i la gent que córrega continuarà el seu recorregut pel Passeig del Calvari fins a arribar al final i continuarà per la passarel·la de la Penya del Gat, pel carrer Metge Juan Pastor Pastor, pel carrer Metge Juan Cirera Català, carrer Alfons Pellicer, i entrarà de nou al Passeig Cervantes. Molta paciència al veïnat que està en l'itinerari d'esta cursa, però sobretot doncs, molta força a aquella gent solidària que este diumenge, dia 16, estarà present en esta primera cursa solidària a Pego contra el càncer. I recordem també aquesta vesprada, a partir de les 7, com l'aigua clara doncs, ha motivat una taula rodona sobre la memòria dels llevadors de Pego, de la mà de la Fundació Bromera de Foment de la Lectura, un acte doncs, que tindrà en eixa taula sobre la memòria dels llevadors de Pego a l'autora de Com l'àvia Clara, Elvira Cambrils, però també a l'arxiver municipal Joan Miquel Almela, el professor Fernando Cendra, i moderarà eixa taula rodona l'escriptor i membre del Consell Assessor de la Fundació Bromera, Jovi Lozano Cesser. Abans d'aquest moment de debat o d'exposició, intervindran, en aquest cas, la presidenta, la directora de la Fundació Bromera per al Foment de la Lectura, Rosa Mengual, i el regidor de Cultura, Josep Mengual Femenia. Tot això a la Biblioteca Carmen Alemany Valle. I pel que fa a la previsió meteorològica, el que queda de dia tindrem bastant nuvolositat, ja ho haureu notat, també tenim molta pols en suspensió i si cau alguna gota la caurà amb fang, acompanyada de fang per eixa pols en suspensió que interbonix molt el cel. Temperatures avui suaus, 16 graus de mínima, 23 de màxima, i el vent esta vesprada ni bufarà al voltant de 10 km per hora de component sud-oest. Per a demà dissabte començarem el dia amb cel ras i núvols alts, núvols que aniran incrementant-se a mesura que passen les hores, i a partir de la vesprada i per la nit tenim un 80% de probabilitat de tronades. Perquè ens passa un nou front que este sembla ser que sí que deixarà pluges més generalitzades. Pel que fa a les temperatures dissabte, entre 13 graus de mínima, 23 de màxima, i el vent bufarà entre fluix i moderat, sobretot moderat a les hores centrals del dia, principalment bufarà de component sud-oest. Per a diumenge, es mantindrà la probabilitat de precipitació en el 55% fins al migdia i després tindrem el cel ras, el que resta de diumenge, i temperatures molt similars a les que tenim estos dies, 15 graus de mínima, 23 de màxima, i diumenge sí que bufarà més el vent, ho farà de manera moderada durant tot el dia i bufarà de ponent. Fins en si l'informatiu d'avui divendres 14 de novembre. Moltes gràcies per estar ahí a l'altra banda, com sempre, escoltant-nos, acompanyant-nos en aquest espai informatiu. I ja veieu que hi ha moltíssimes coses este cap de setmana. Per tant, confiem que pugueu fer doncs, un trencaclosques bastant acurat per a poder arribar a tot i que gaudiu molt del cap de setmana. Ens retrobem la setmana que ve. Adeu.